Una de les principals diferències a nivell general. Després, en un partit pot passar de tot, i sí que és veritat que nosaltres a casa som un equip molt fort, fem un futbol bastant bo, i crec que serà un partit maco i bastant dur per al Barça en aquest cas.
El Chelsea es distingeix per tenir jugadors molt bons, però moltíssims. T'ha passat alguna vegada arribar al vestidor i dir, hòstia, aquell que hi ha al racó no sé qui és?
No, ara ja està una mica més ordenat. Sí que és veritat que al principi, el primer any ja van tenir que allargar una mica més al vestuari, que es quedava curt, però ara ja ho tenen bastant més estructurat, i ara crec que tenim un grup bastant tancat, i al final en aquest cas els propietaris eren nous, no entenien molt bé com anava el futbol i se'ls va fer una mica massa gran els primers anys, però bueno, crec que ara ja anem per bon camí, i ojalà podem estar, crec que estem dintre un projecte molt maco.
Marc, l'última vegada que vam parlar amb tu ens vas venir a visitar aquí a la ràdio, acabaves la teva temporada a l'Eibar. Des d'aleshores t'ha passat tot això. Han pagat 70 milions pel teu traspàs. Has guanyat una Eurocopa, ets titular indiscutible a la selecció espanyola, has guanyat una Conference League i un Mundial de Clubs amb el Chelsea. La conclusió seria que algú al Barça es va equivocar amb tu?
Bueno, jo tampoc penso que sigui així. Al final no canviaria la meva carrera ara mateix per haver-me quedat al Barça, la veritat, perquè potser si m'hagués quedat allà no hagués tingut els minuts, no hagués après el que he après, no hagués tingut la confiança, que al final jugar a futbol jugar a bon nivell és molt de confiança. Crec que tot això potser no ho hagués tingut i no hagués arribat fins on he arribat ara.
De fet, ets un cas relativament singular, perquè no hi ha gaire casos de jugadors que formats al Barça marxin i aconsegueixin triomfar al més alt nivell. Potser Cesc Fàbregas, però Gerard Piqué, que va tornar, alguns que han pogut tornar, però el teu cas és molt, molt especial en aquest sentit.
Sí, és difícil. Al final jo crec que el Barça té un estil de joc molt marcat, una idea molt marcada, i sí que és veritat que després, fora del Barça, no hi ha molts equips que tinguin aquesta ideologia o aquesta filosofia. Uh-huh. Jo crec que el bo que tenia jo és que era una mica diferent als altres. Potser les meves característiques eren una mica més diferents, no les més made in la Masia, i això crec que em va ajudar a poder-me adaptar bé als altres estils i aprendre, i entre el que vaig aprendre dels altres estils de jocs i el que em van ensenyar a la Masia, crec que s'ha format un bon jugador.
El revers de la moneda és que els futbolistes que sí que semblen dissenyats per jugar al Barça, si no ho aconsegueixen, ho tenen molt més complicat per fer carrera, clar.
Sí, al final la idea tan marcada, tant a l'estil de joc tan marcat, tot el que t'ensenyen, pues, si no va certes potser l'equip o no trobes a l'equip que s'assembla o té similituds, és bastant complicat.
Uh-huh. Ets un futbolista que futbolísticament estàs destacant molt, però també més enllà del futbol tu tens molt carisma. D'on et surt aquest carisma?
Pues no ho sé, la veritat. Jo crec que... No ho sé. O sigui, jo crec que sóc una persona molt alegre, molt divertida, i jo crec que això ajuda a caure bé entre la gent, i és com que la gent que està al meu costat com sempre té bona energia, i jo crec que això també m'ajuda a ser així una mica més conegut.
Per d'aquest carisma, no dic que tot, però va lligat aquesta inconfusible melena rissada. No te la trauries per cap títol, ni per un Mundial ni per una Champions?
A veure, per una Champions no, per un Mundial...
Per un Mundial potser, eh?
Sí, m'ho pensaria, però no m'ho diguis ja, perquè després ja em veig que el dia següent ja... Bueno, el dia següent no, ja mateix a l'estadi.
Marc, acabo. Els del Chelsea et canten amb el seu accent, però ja m'entendràs. Cucurella, It's Paella, Drinks Estrella. Ja ho saben, que ets de l'Ella?
Pues no ho sabran, no ho sabran.
No vols que ho incloguin a la cançó, eh?
No.
Molt bé, doncs amb aquest bon humor acabem la conversa amb el Marc Cucurella, titular a la selecció espanyola i també en aquest Chelsea que s'enfrontarà al Barça d'aquí a algunes setmanes. Marc, moltíssimes gràcies i tota la sort del món.
Moltes gràcies.
5 minuts passen de les 8 del vespre. Avui el retard el patrocina el Marco Corella. Estàvem parlant de Drink Estrella i aquestes coses. I l'Agnès Marquès estava amb les seves coses, perquè d'aquí a 1:55 arrenca el Catalunya Nit. Hola, Agnès.
Hola, què tal?
I amb quins continguts?
Doncs mira, ara justament estem veient aquesta tarda ha passat diverses coses al Congrés dels Diputats. D'entrada, finalment s'ha aprovat l'embargament d'armes a Israel. Això és una cosa que explicarem, que ja estava prevista, però finalment Podem hi ha donat el suport. I després estem mirant una mica la lletra petita de l'acord que ha permès tirar endavant també una altra llei de mobilitat sostenible. La portava al Congrés el govern del PSOE i Podem també hi estava posant algunes pegues. I ara tot just s'han fet les rodes de premsa i Podem ha sortit dient, mireu, hem donat el nostre sí en aquesta llei perquè hem arrencat el compromís del govern espanyol que paralitzem l'inici de les obres de l'aeroport del Prat fins al 2031. El que estem fent ara és mirar efectivament quan estaven previstes les obres pròpiament d'ampliació de la terminal i de la pista, perquè posteriorment, preguntat sobre això, el ministre Òscar Puente, que és el ministre de Transports, ha dit que en realitat no s'ha modificat res. És aquesta típica picabaralla sempre entre els partits. Jo dic una cosa, jo dic una altra, i nosaltres el que farem doncs és mirar efectivament si això condiciona l'inici de les obres del Prat o no. També us explicarem, s'ha acabat ja la segona sessió del debat de política general, això és el Parlament. Avui ha estat el torn dels grups de l'oposició, que han marcat ja doncs algunes distàncies amb el PSC, amb el govern. Us explicarem les propostes de resolució que es debatran i es votaran definitivament demà. Més coses que han passat aquesta tarda. Estem pendents de França. L'encarregat de formar govern, que ha volgut dimitir, però li van demanar aquelles 48 hores, a dir, torna-ho a intentar, sisplau, perquè tenim una paràlisi de país que és increïble. Doncs ara, a aquesta hora, ha de començar una entrevista a la televisió francesa i hem de veure què és el que diu, perquè si renuncia finalment, veu que no hi ha opció de formar govern, realment l'aigua al coll cada vegada pressiona més a Emmanuel Macron perquè veure què fa, si torna a encarregar la formació de govern a una altra o convoca a eleccions. I deixa'm dir-te que de cara a la segona hora, avui, a partir de la pel·lícula Mas Palomas, que va tenir una gran rebuda al Festival de Sant Sebastià, parlem amb persones que han hagut de tornar a l'armari quan s'han plantejat la situació d'haver d'anar a viure en una residència. És a dir, persones ja d'una edat que han viscut la seva vida, diríem, amb llibertat, la seva orientació sexual amb llibertat, però que a l'hora de plantejar-se doncs anar a viure a tercera edat en una residència, aquesta condició, aquesta orientació sexual seva, l'han d'amagar. Per què? Pues perquè són les primeres generacions que han viscut amb llibertat la seva orientació sexual que arriben a les residències, no? I aquest és un paradigma nou. I tenim testimonis que estan molt bé.
Doncs avui al Catalunya Nit parlaran de cinema, nosaltres també.
Ara d'aquí una estona... Però això com va?
Ja corre per aquí el Sergi López.
Enveja, molt bé.
Ara d'aquí una estoneta parlarem poc de cine i molt de futbol, que és la gràcia. I a les 10 al Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias.
Gràcies,
Agnès.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Tenim en joc la Champions femenina i el Madrid que està golejant la Roma, pròxim rival del Barça en aquesta Champions. Madrid 5, Roma 2, minut 67 de partit. També en joc el partit entre el Twente i el Chelsea, amb victòria per les holandeses de moment per 1-0. Sorprenent ara, fins al moment, derrota del Chelsea, minut 68 de partit. Encara aquí també queda força partit. A la primera hora del Tot Costa us hem explicat, recordeu, que el Villarreal-Barça jugarà a Miami, ho ha anunciat avui Tebas, i el Barça, de fet, acaba de fer ara fa uns minuts un comunicat donant suport total a Tebas i, de fet, reflectint el que ha passat, que s'ha acordat que el 20 de desembre es jugarà aquest partit a Miami. I entrevista a Marco Corella, recupereu-la perquè val la pena.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
Pendents de l'esport en directe, a Fontajau ja ha d'haver començat, i ja per la fressa que sento de fons ja és així, el primer partit de l'Eurolliga femenina d'aquesta temporada entre l'Uni Girona i el Gadiña. Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Com ha començat això?
Bé, 5 minuts pel final del primer quart. De moment, Coulibaly s'està menjant ella sola al Gadiña. Ui, el que no els hi va molt bé és la megafonia, eh? Ja veieu?
No, no, estava,
mare meva, quina coplada més espectacular. Sí, sí. Ara, sabeu allò de la trinca de baix al micronaro? Doncs era una mica així. Després d'aquesta coplada, va, 10 a 3, guanya l'Uni, Uni 10, Gadiña 3, 7 punts ja per Coulibaly, que ella soleta està podent amb tot el Gadiña, és el primer partit, a priori és un rival assequible per l'Uni, que hauria d'aconseguir un bon marcador perquè en aquesta primera fase es classificaran 3 dels 4, tenint en compte que juguen contra les campiones d'Europa i serà difícil, l'Uni hauria d'aspirar a guanyar els altres dos rivals.
Coulibaly ho va patar la temporada passada a la penya i aquest any amenaça de traslladar el seu domini a Europa, tant de bo que sigui així pel bé de l'Uni Girona. Xavi, ara venim.
Molt bé.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una mica de Ramones, una mica de música del segle XX. El Salva ha tornat a recuperar el criteri. De seguida analitzem la pallissa que el Barça li va clavar al Bayern ahir a l'estrena de la Champions femenina, però abans vull comentar un moment amb el Marc, el Gerard i la Laura, l'entrevista que vam fer ahir a Deco, aquí al Tot Costa, i que va deixar com a titular l'advertència a la cultura de l'esforç del vestidor del Barça.
No somos tan magníficos o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Somos sí un gran equipo cuando trabajamos, cuando estamos todos a una, cuando no somos capaces de sacrificarnos para el compañero, porque muchas veces pasa esto. Cuando somos así, somos un equipo muy difícil de abatir, o sea, de perder. Y además tenemos calidad, pero si nosotros creemos que tenemos la calidad por delante de trabajo, tenemos un problema.
És evident que Deco no afirma que el Barça tingui aquest problema, però que si creuen que la qualitat va per davant del treball, doncs hi haurà un problema que entroncaria amb alguna afirmació que ha fet Hansi Flick en aquest inici de temporada. No sé, ara no recordo si eren dos indicis o tres indicis que fan una prova, però escoltant Deco ahir, teniu la sensació que hi ha preocupació en aquest apartat? És més, vosaltres percebeu aquest problema en el Barça arran dels resultats de l'última setmana i especialment de l'actuació a Sevilla?
Jo penso que sí, ja no solament pels resultats, sinó per com s'han guanyat alguns partits. I et poses a analitzar una mica, o com veus els partits l'any demà, i analitzes una mica què ha passat o com pressiona l'equip. No, el resum de les paraules de Deco és o pressionem com pressionàvem la temporada passada o estem morts. No farem ni la meitat dels èxits que vam tenir la temporada passada. Flick, quan arriba aquí, les primeres coses que diu en sala de premsa és que tots es van posar les mans al cap, que era impossible que pogués pressionar durant... Ell va dir, jo vull que l'equip pressioni durant els 90 minuts. No? Físicament es va trobar una velocitat de creuer interessant i l'equip va funcionar perfectament. I això et permetia jugar amb la defensa amb la línia on la poses. Si no pressiona els 90 minuts, hauràs de seleccionar aquesta línia i no podrà estar al 100% de les vegades allà exposada perquè patiran moltíssim, sobretot els centrals o l'última línia defensiva. Per tant, sí, jo sí que percebo que hi ha un ritme en la pressió diferent. Sí. I
això afecta altres apartats del joc?
Sens dubte.
Per descomptat aquest de...
M'ha anat a la línia per un defecte professional meu, com a excentral, m'ha anat cap a la línia defensiva. Però és així, pateixen. I és innegable pensar que no és el mateix que la part de dalt, doncs, a la pressió a l'inici Lewandowski, a l'inici Rashford, que a l'inici Rafinha i Fermín. Res a veure.
Això va denunciar o va declarar Cubarsí després de l'últim partit, ho vam sentir a TV3, que deia que o pressionen ja començant des de dalt o estan venuts al darrere. Ja ho havia advertit Íñigo Martínez la temporada passada i vam veure les imatges clarament de Rashford, no sé si ho vas analitzar tu,
sí,
Gerard,
sí, sí.
Que es desentenia de defensar. Deixava qui havia d'anar a marcar lliure i a partir d'aquí es creava la jugada del rival i podia haver-hi gol després. Per tant, sí que crec que hi ha certa preocupació des del dia que també Hansi Flick aquesta temporada diu que els egos ens poden matar. Per tant,
sí, que passat després l'equip va fer una revifalla que ens va fer pensar que les paraules de Flick havien calat, sí. I ara la sensació dels últims partits potser va més en aquesta línia que ja expressava Deco de... Ei, nois, atenció.
Tothom parla d'Íñigo Martínez, que es nota al camp. Jo crec que fins i tot la seva absència es nota més a nivell de vestuari, i això segurament ho sabrà bé el Gerard, no? Sí, sí. Perquè és un paio que tenia ingerència sobre els futbolistes joves, és una plantilla molt jove, té moltes ganes, però jo crec que aquestes ganes a vegades també poden fer que tinguis més passotisme, tot i que aquest Barça no ha guanyat pràcticament res, evidentment la Lliga, la Copa i la Supercopa la temporada passada, però el gran objectiu és la Champions, sí, és una qüestió d'expectatives, no se n'amaguen, se n'omplen la boca, però evidentment sense treball no podràs arribar aquí. Jo recordo una frase de fa molts anys del Kevin Durant que m'agrada molt, perquè diu: el treball supera el talent quan el talent no treballa suficient. És una mica, o en tronca amb el que deia Ideco. Si tu creus que ja ho has fet tot, i alguns sembla ser que s'ho creuen, jo crec que no arribaràs gens lluny, no? Toc d'atenció de Deco, doble ja de Hansi Flick, i evidentment ara ho pots aturar, mes d'octubre. Més endavant no ho sé.
Aquest nivell, abans he fet com una anàlisi, una crítica una mica cap als jugadors, a nivell d'intensitat defensiva, etc, etc. Però també vull derivar una mica a Flick, perquè hem d'entendre que quan el Barça sempre vol portar la iniciativa en el joc, hem de pensar, o jo percebo el Barça, o entenc el Barça en pilota. Per tant, també pots atacar millor, eh? Si tu ataques millor i ocupes els espais d'una manera més coherent, la pressió que hauràs de fer és més còmode, els esforços són més reduïts, perquè ocupes bé els espais. L'altre dia no va passar, però no va passar perquè et posen marcatges a l'home, a Pedri, a De Jong, a Olmo, hi havia opcions on De Jong i Pedri se separaven, però si no apareix ningú a descarregar, acaba o busques tercer home, o no, i això no va passar l'altre dia. Per tant, no vas atacar bé, tampoc. I aquí, el dia del PSG, vas tenir problemes, perquè també et fan home-home al mig del camp, com això segueixi passant, evidentment aquí hi ha d'haver una intervenció tècnica. Per tant, vull que quedi clar una mica les dues postures.
Claríssim. Els nostres col·laboradors en general tenen un nombre de preocupació amb el Barça masculí. Crec que amb el femení no n'hi ha cap mena de motiu.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La recupera Alexi al xut des de la frontal i el gol. Gol, 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 d'Alexia Putellas. Quin golaç d'Alexia. Controla amb l'esquerra des de la frontal, enrosca la pilota pel llarg a dalt, supera Mahmutovic, la primera del Barça, la primera d'Alexia. Gran gol de la capitana blaugrana. Compte amb el pic que pot carregar la cama al xut, la treu Mahmutovic, però la guanya nou el Barça, Clàudia Pina, gol! Pina, gol, 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 gol! El setè del Barça, de nou, Clàudia Pina, el xut de Mapi. El refús de Mahmutovic queda curt, la guanya el Barça i Pina acaba fent la rematada per sentenciar el partit, golejar el Bayern, Barça 7, Bayern 9.
Del primer al setè, així explicava ahir el Ramon Salmurri a la TDG, aquest Barça 7, Bayern 1, Ruth Vilà, hola de nou.
Hola.
Un autèntic atropellament de l'equip català al Bavarès.
Sí, sí, a més del 7 a 1, 21 xuts del Barça per 8 del Bayern, 12 del Barça entre els tres pals, hi va haver un pal, un travesser, un gol anul·lat també a Irene Paredes, i vaja, un Barça molt superior al Bayern. Vam veure també alguns ajustaments de Pere Romeu que van funcionar molt bé, com veure Brooks molt més avançada en atac, jugant per dins i abandonant el lateral esquerre, entre línies. De fet, un joc molt coral, perquè quan havíem de decidir la millor jugadora del partit, va haver divisió perquè cadascú doncs, destacava una jugadora. Gol d'Alexia, dos de Payor, un de Brooks, un de Salma, dos de Pina, i a més també el debut de Clara Serra Jordi a la Champions, i Pere Romeu parlava de nit perfecta.
Perfecte, perfecte, sí. Clarament no esperàvem un resultat tan contundent, però sobretot em quedo amb el joc. Com hem mantingut els 90 minuts el pla de partit, com hem jugat en equip, com hem jugat el tipus de partit que creiem que era el més adequat per jugar contra aquest Bayern, que sembla fàcil marxar avui 7-1, però seguiré dient, passin els dies, que aquest Bayern és un equipàs, que juga molt bon futbol. Així que molt content, perquè les coses han sortit bé, s'han executat bé, hem estat molt, molt eficaces en els metres finals.
Romeu parla d'equipàs, per noms el té el Bayern, però hi va fer molt mal partit. I el vestidor, ja sabeu que aquestes jugadores es motiven molt amb els comentaris que els arriben de fora, i ahir Graia m'explicava que creuen que van fer un cop sobre la taula.
A ver, es pronto hablar de ser favorito, pero para nosotros ha sido muy bien empezar así, porque queremos jugar contra los mejores. Bayern es un gran equipo. Simplemente que hoy ha salido muy bien nuestro táctico, y encima estaba la gente muy fina con el balón, y yo creo que para cualquier equipo entonces es difícil jugar contra nosotros así.
Vam veure l'Alexa demanar el canvi, en principi tranquil·litat, era una qüestió de fatiga. De fet, Pere Romeu ha donat 2 dies de festa a les jugadores que han de preparar...
Sort que no era res greu, però va tardar un quart d'hora a canviar-la des de que li va demanar. Vull dir que, per sort, no té res d'importància.
No, en principi no. Esperem que estigui pel pròxim partit de Lliga, perquè diumenge hi ha partit contra l'Atlètic de Madrid, que és el segon ara mateix a la classificació.
Gerard, Laura, Marc... podria, deia la Ruth, és que el Bayern és un equipàs per noms, però el Barça el va fer miques, de principi a final. És veritat que en un gran partit del Barça, crec que ho deia la mateixa Graham, que hi fluïa tot.
Sí.
El va atropellar directament a nivell d'efectivitat, sobretot al principi. Només els primers minuts ja l'activació de les jugadores del Barça era molt superior a les jugadores alemanyes. Jo tenia el record d'aquell Bayern aquí al Camp Nou, on tot i guanyar el Barça 3-1, vaig veure un parell de jugadores a Stenway i jugadores per banda. Em va agradar aquell equip. Vull dir, no, i després el següent partit Alemanya va perdre el Barça 3-1. Per tant, aquell equip era un Bayern important. I el vaig veure que no va poder tenir la pilota, però crec que és més mèrit del Barça, sincerament. El moviment de Brooks per dintre... L'acció de Pere Romeu aquí em va sorprendre i fins i tot va crear aquesta superioritat al mig del camp que per mi li va donar aquesta instal·lar-te camp rival durant gairebé tot el partit, i van anar caient els gols de manera progressiva, també et diré, en la defensa del Bayern.
Hi ha alguns gols que són
Molt passiva i sense embrutar la jugada en cap moment.
Diria que els primers minuts especialment espantada.
Bueno, allà es colaven fins l'àrea petita. Sí, sí. Gairebé,
un gol que a mi em va cridar molt l'atenció, crec que és el cinquè de Salma, que li queda fa un control no especialment bo, li queda la pilota morta, sí, i no se li tira ningú al damunt.
No, i té temps d'executar. Sí, esperava més del Bayern, però molt, molt bona feina del Barça.
Totalment, i la millor resposta després de perdre la final de Lisboa, de cara a l'afició i de cara a les pròpies jugadores, fer un partit amb aquest resultat. Ho va dir Pere Romeu a la prèvia, sortiran a jugar com bèsties, tenen fam, i es va demostrar que sí des del minut... des del segon. Va ser un partidàs del Barça des que va començar, amb la pressió que van fer, amb gols que, el que dieu, hi ha un Desmay Brooks que es va passejant
Sí,
i acaba fins a dins, fins a la cuina, que sempre es diu, i acaba marcant. El Bayern venia de guanyar la Lliga la temporada passada, de guanyar la Copa. És cert que la Champions la temporada passada va caure als quarts de final, però és tot un campió alemany.
No havia rebut cap gol, en les 5 jornades de Bundesliga no havia rebut cap gol.
Només havia empatat un partit, 0-0.
De 5 jornades, 4 victòries i un empat portava el Bayern.
Em saltaré algun partit, però llevat del 2-0 a l'Espanyol, diria que el Barça ha atropellat i ha marcat 4 o 5 gols com a mínim a tots els partits d'aquesta temporada. Vull dir que no és només d'ahir aquesta voracitat.
No. A la Lliga són 6 partits que ha jugat el Barça, 6 victòries, 31 gols a favor i només un en contra. Per tant, clar, les credencials eren boníssimes, però és que el Bayern també arribava amb molt bones xifres, perquè no havia perdut cap partit. O sigui que gran paper del Barça, i queda menys, suposo, i espero, cap a Oslo.
Sí, sí.
Són 7 partits oficials aquesta temporada, amb el d'ahir són 2 gols en contra. Jo crec que aquest Barça queda clar que està fet per intentar recuperar la Lliga de Campions, tot i que jo crec que el futbol femení, i em corregireu si m'equivoco, està canviant bastant en els darrers anys, sobretot a nivell d'inversió. La Lliga anglesa, el nou projecte del Lió amb Jonathan Giraldez, i això, tenint en compte la situació del Barça, en què ha marxat 7-8 futbolistes, tenint en compte també la situació econòmica, fa que es puguin generar certs dubtes. A l'exterior, imagino que a nivell intern serà encàrrec de Pere Romeu, motivar les futbolistes. Jo hi vaig veure especialment motivada tant Alexia Putellas com Salma. Són dues futbolistes que, si el Barça vol arribar lluny o vol tornar a arribar lluny en aquesta Lliga de Campions, ha de recuperar. Jo crec que Alexia Putellas, ahir va fer un partidàs i el gol és un golaç. Sí. La seva millor versió, sobretot abans de la lesió, no?
Per això que comentaves, Marc, que és encara més important la golejada d'ahir del Barça, el missatge que envia aquesta plantilla a la resta d'equips que efectivament s'han reforçat molt més. L'11 que treu ahir per a Romeu és un 11 tipus de la temporada passada, si vols canvies Pina pel Salma, però vull dir que ha fet un únic fitxatge, l'Ai Alexandre, que ahir no juga ni un sol minut. Per tant, el Barça manté l'aposta de la temporada passada i de les anteriors temporades, manté el bloc, però li diu a tota Europa, d'acord, vam fallar a la final, però hi tornarem a ser. Quan, amb tots els fitxatges que hi ha hagut durant l'estiu, és veritat que feia la sensació que d'altres podien ser més favorits. Per mi, el Barça continua estant en el primer esglaó entre els favorits.
Ara mateix el Chelsea està jugant contra el Twente, empat a 1, minut 85, i ja comença perdent.
I la Roma, que és el pròxim rival del Barça, només perd 6-2 a l'Alfredo Di Stéfano.
Només un
apunt. Si fas una regla de 3 entre la...
El 7-1 d'ahir.
La pallissa que li està fotent al Madrid a la Roma, i les que habitualment, és veritat que l'any passat no, al Barça li fot al Madrid, no vull ni pensar que pot passar la setmana vinent.
Una cosa, només un apunt, i és també a la prèvia, Pere Romeu va dir, és cert, han marxat jugadores, això que ara parlàvem, totes les jugadores que han marxat, però pugen jugadores del filial que no les trobaríem al mercat. Són tan bones, tenen tant de nivell, que tampoc les trobaríem al mercat. Per tant, som afortunats de tenir-les, perquè no baixa la qualitat.
Doncs això, que pròxima parada a Roma, però el Barça ha començat de manera immillorable. Ruth, abans parlàvem d'economia, també hi ha xifres del femení.
Sí, i bones. Supera els 20 milions de facturació, creix que la facturació un 25%. La xifra de negoci és de 21,7 milions. La majoria del creixement ve de publicitat i patrocinis, que creixen un 43% respecte a la temporada passada. En canvi, espera una mica en entrades i també en drets audiovisuals. Per al no guanyar la Champions, reben menys diners de drets audiovisuals. Un benefici d'explotació de 2 milions, és a dir, que molt bons números. I també creix la despesa amb salari d'estaf i jugadores. M'ha semblat curiós, creix un 10%. Ara es situa en 11,4 milions, que és molt més del pressupost de la majoria d'equips de la Lliga F.
Una garantia esportiva i, com veieu, també econòmica. Ruth, gràcies.
Gràcies.
I gràcies també al Marc Cornet, a la Laura Brugués i al Gerard Tautet.
Gràcies.
Un plaer.
Gràcies.
Una pausa i això va d'estrelles. De seguida, Sergi López aquí al Tot Costa.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tots tenim una ànima bessona, però no t'equivoquis. Ningú diu que hagi de ser una persona. Nou Cupra Formentor híbrid amb 125 km d'autonomia elèctrica i 860 de combinada per 29.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Els grups d'aquesta setmana estan disposats a donar-ho tot de l'escenari.
Qui aconseguirà classificar-se per la semifinal?
No us podeu perdre la propera gala.
Eufòria Dance Kids. Divendres a les 10 a TV3. I a partir de les 8, disponible a la plataforma 3CAT i al Super 3.
Liderar és avançar cap a un futur més sostenible, amb mesures com els ajuts a projectes d'innovació tecnològica Green d'Acció per mitigar l'impacte del canvi climàtic des de les empreses. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gent.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 16 al 19 d'octubre, a Barcelona, Tarragona i Lleida, la Franz Schubert Filharmonia oferirà una de les simfonies més boniques i dramàtiques de la història, la Patètica de Tchaikovsky. Un concert en què també viurem el debut del violinista Paul Huang, guanyador del prestigiós Avery Fisher Career Grand, interpretant el captivador concert per a violí de Korngold. Més informació a franschuberfield.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
El 18 i 19 d'octubre, Barcelona es converteix en un gran espai de creativitat amb el Festival Barcelona Dibuixa. Més de 30 museus i centres culturals oferiran activitats gratuïtes per a totes les edats per experimentar, imaginar i compartir la màgia del dibuix. Més informació a barcelona.cat/barcelonadibuixa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
L'esport és cultura.
En punt 8:45, recuperem, li traiem la pols a la nostra secció que mescla esport i cultura, avui amb un convidat de nivell i que ens fa molta il·lusió que sigui aquí. És actor, és vilanoví, és protagonista de Cirat, diria que la pel·lícula de moda que representarà a Espanya als Oscars. Però avui no ve a parlar-nos de cinema, o no només, sinó de la seva passió pel futbol i pel Barça. Sergi López, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com va això?
Molt bé, i encantats que ens vinguis a...
Jo també, eh?
A visitar, perquè no passa gens sovint que vingui un artista d'aquest nivell a veure'ns, sí, i encara menys que ens escolti ni que sigui de tant en tant. Vaja,
Soc un friqui, escolto tot, el tot costa, soc un friqui.
Diríem que sí.
Si et serveix de referència, l'altre que coneixem és l'Albert Pla, que deia que no li interessava parlar el programa, però que ens escoltava fent el sopar.
Ah, sí?
Per nosaltres va ser un gran què.
Bueno, és una manera de dir que li agrada el programa. Vull dir, és una manera de dir que us escolta. Vull dir, cadascú s'espera com és.
Escolta, hem de començar donant-te l'enhorabona, lògicament, per aquesta candidatura als Oscars. Tinc entès per això que no ets gaire amant d'aquest tipus de premis, sí, dels festivals, etc, però... Diries que la xapa dels Oscars és similar a la que donem amb la pilota d'or?
Sí, tot és el mateix. És a dir, tot acaba de ser... Bueno, a veure, sí que li dóna importància, és important. Hosti, els Oscars, vull dir, ho hem sentit a parar tota la vida, no? És el premi que té un prestigi i tot això, i és allà que els americans del nord i això, i és una indústria molt potent. Tot. Sí, és com la pilota d'or, però al final són cos... Els premis aquests, bueno, no sé com dir-ho, és la part superficial del que, en el fons, el que és la meva passió, i la vostra suposo que també és el futbol, per vosaltres, per mi és actuar i això, i és la part superficial, és la part per fer bullir l'olla, per donar... Saps? Per donar ressò i perquè al final la gent vagi a veure més pel·lícules. Però, bueno, no sé. Sí, està bé, però tampoc em treu el son.
Clar, però a l'esport hi ha competició pel mig i aleshores ja competeixen també per això, però en el vostre cas no és una competició,
sí, és
la vostra
raro,
professió.
És molt raro. És molt raro. Tot, amb tot el que és artístic i això... És complicat dir quina pel·lícula és millor, quin actor és millor. Amb atletisme, en futbol, encara que juguin malament, el que marca més gols, això està clar, és el que guanya. Amb atletisme, el que arriba primer és el que... Amb el nostre, bueno, és... bueno, suposo que és una marca més del capitalisme d'aquest dia, de competir, a veure qui arriba primer i qui està davant, no? Però al final és això, al final és una cosa inventada pel mateix sistema cinematogràfic, no? Per parlar de cinema, per vendre cinema i perquè les sales s'omplin.
Dius que no et treu la som, però imagino que estaràs pendent de... Ara hi ha el desembre crec que surt la llista de finalistes, després al gener hi ha les nominades, per dir-ho així. N'estàs pendent o...?
Bueno, jo és que ara, sí, n'estic pendent. Jo no estic gaire pendent, però que encara que no vulgui estar pendent, me'n foten la pallissa a tothom, vull dir, i els de la productora també, si estan tots pendents de que ara deu haver una llista de 15 de totes les pel·lícules que representen els diferents països del món, n'han d'agafar 15, d'aquesta 15 han de fer una llista més curteta amb 5, i que les 5 n'hi ha de competir. Això dius que el gener em sembla que és o una cosa així.
El desembre hi ha, crec que els 15 finalistes, i després hi ha les nominades al gener.
Sí, estarem pendents.
No, dèiem que no és fàcil que ens vingui a veure un artista del teu reconeixement. Tampoc no n'hi ha gaires que es reconeguin tan obertament futbolers. Diries que fins i tot està un punt mal vist en el cercle artístic. Dir, no, m'encanta el futbol.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic. És a dir, jo estic envoltat de persones normals que miren el Barça. Bé, mira, vull dir, també es pot ser normal i mirar altres equips. en fi, vale? Però
vas tenir un sidralet a la revuelta amb això i jo crec que és millor
que el deixem estar allà on està, no?
Sí, està al Barça i ja està, no passa res.
Cap equip en particular, però em refereixo... No, vull dir que jo no vinc tampoc en un entorn artístic, cinematogràfic, cinèfil, tot això, saps? Jo treballo amb això i el cinema, jo no sóc gaire cinèfil, però treballant amb això, doncs m'he anat fent més o menys cinèfil, conec més coses del cinema i això, però la meva vida quotidiana... veig més el Barça que pel·lícules.
Perquè calibrem una mica la teva passió pel futbol. Digue'm quin és el teu primer record futbolístic.
El meu record... De veure'n, vols dir?
De sí, de petit.
Bueno, jo vaig viure de manera molt, molt així aquesta mena de cosa de lluerna com els Beatles, el Johan Cruyff. Uh-huh. Clar, els avis parlaven del Johan, que era l'holandès aquest. Bueno, la cançó de la trinca. No sé, moltes coses d'això, que arribava un paio que t'expliquen que, de fet, hagués pogut fitxar pel Madrid, però no va fitxar pel Madrid. Va dir, com, el Madrid? Com? Quins són els altres? El Barça? El Barça. Bueno, no sé, aquesta arribada d'un tio amb un cotxe d'aquells tan grossos, un tiburon d'aquells de color daurat, no sé, una mena de cosa.
Tu arriba a Cruyff, tu tenies 8 o 9 anys.
Exacte.
I te'n recordes bé del fenomen,
bueno,
eh?
I perquè va ser quan va arribar i perquè, bueno, encara ara avui en parlem, no? Però vull dir, saps, al cap de 10 anys i tot això, el Cruyff, la idea del Cruyff, del que havia fet i els gols i la patada voladora i el no sé què, són imatges d'aquelles que sí que... O potser em confong, potser me'n recordo més de després i ho associo amb el moment aquest, però sí, és dels primers records que tinc de futbol que recordi, sí.
Per tant, la passió et ve una mica d'aquí.
La passió em ve de que, bueno, el mateix que li passa, suposo, a molta gent, que el Barça és el mirar futbol, el Barça o qui sigui, però mirar futbol és un aconteixement social. Vull dir, saps? Anar al bar o a casa d'algú... Bueno, abans era al bar i des que ho fan a les teles diferents, doncs qui té el Barça, qui fa això... Veure el partit amb gent, comentar, llegir... Bueno, ben, som uns malalts en aquest país, no? Tenim dos diaris, l'Esport i el Mundo Deportivo, que cada dia tenen 10 pàgines parlant del Barça, inclús quan no hi ha lliga. Vull dir, això quan expliques a França, vull dir, clar, o a França o on sigui, estem com una cabra amb això, no? Llavors, doncs, estar al corrent d'això, de xismes, d'això que passa, d'aquest que ha anat cap aquí, els articles... També, bueno, amb el temps hem anat coneixent també periodistes esportius, i això, sí, no sé, sempre m'ha interessat. Però perquè ha format part, no ha sigut un interès que he buscat, jo m'he trobat com a natural.
Al Primavera Sound recordo que vam entrevistar el Guillem Gisbert i ens deia, que també de tant en tant escolta el Tot Costa, i ens deia, gairebé m'agrada més l'entorn, tot allò del que ara parlaves, que no pas els 90 minuts en si. A tu també et passa o tu ets més de... És a dir, el que t'agrada de veritat és el futbol, més jo... que el sarau que hi ha al voltant.
Saps què passa? Jo, cadascú el seu desequilibri, no? Jo, com que em dedico això d'actuar i això, jo veig un paral·lelisme brutal entre el que fan els actors i el que fan els jugadors. Aquesta cosa d'improvisar, no improvisar, tenir que anar a l'estructura, l'estratègia, aquesta cosa. Llavors, a mi, al fons, el que més m'agrada, però també ho haig de dir, quan has vist pues el Barça Guardiola, quan has vist coses que realment dius, ah, vale, hòstia, poden jugar així, vale, això és indiscutible. Després, bueno, quan no juga tan bé, no sé quantos, saber què és el que hi ha darrere i el que passa, doncs les declaracions del Deco d'avui, això de dir que si deixem posem el talent per davant de l'esforç anem malament, sí, tot el que gira al voltant m'interessa, sí.
Això amb els actors va igual? O el talent és fonamental?
El talent és fonamental. O sigui, els actors...
Vull dir, pots esforçar tot el que vulguis, però si no tens aquella espurna de talent, no, entenc que no hi ha res a fer.
Sí, però el talent també l'has de canalitzar. També, saps? És bastant tècnic, en cinema, sobretot. Mm-hmm. Bueno, i en teatre és un espai. És a dir, no, talent sol, brut, saps? No jugues sol. Saps? És com un jugador, és a dir, has de tenir una estructura, has de tenir una base, diguem, d'alguna manera o altra, has d'entrenar, d'alguna manera, perquè el talent, és a dir, has de posar l'entorn, has de predisposar-te a l'entorn perquè després deixar que el talent s'expressi, no? Però improvisar no vol dir fer el primer que et ve al cap, saps? Uh-huh. Has de tenir una guia.
L'última setmana no ha estat la millor del Barça, és evident. Com ho gestiones, això? T'amoïnes? T'és una mica igual i ets... no t'importa gaire el resultat?
És com això del talent i del treballar. Vull dir que això s'ha de treballar cada dia. Tu no pots dir que l'any passat vam jugar de puta mare i ja està. Cada dia has de ser exigent. Doncs una mica el mateix, que van passant els partits i... Jo intento disfrutar del futbol que juguen, i sobretot, però és veritat que no em deixo massa aprendre, sobretot a principi de temporada. És a dir, jo el que al·lucino és que, com sabem tots, que això va per llarg, bueno, doncs que el que passa... No és que sigui transcendent el que passa ara, perquè justament ara és quan es comença a forjar un equip i a construir una cosa i tot això. Però sé que hi ha molt de temps. Llavors, perdre un partit o no perdre un partit... Intento no afectar-me gaire pel resultat. No m'afecta gaire. M'afecta si perds la final o la semifinal amb l'Inter, o jo què sé, saps? Coses d'aquestes... Bueno, m'afecta. Però dormo tranquil també, i menjo igual, eh? No, tampoc em poso malalt, eh? Però sí, intento deslligar-ho de... Hi ha d'aquells partits famosos, això, amb el Atlético de Madrid, no? Que juguen tan bé i que d'això, i que penses, això sí que és un somni, no? Tenir un equip que diu, saps què? Que juguin bé i, home, si no guanyen res de res, potser ens comencem a plantejar. Però tenim aquesta mena de contradicció, de si voler jugar bé o voler... Soc més de jugar... M'agrada, em fa més gràcia quan juguen bé que no pas quan guanyen 3-0, però sense tensió.
L'any passat tots vam quedar enamorats d'aquest Barça de Flick. Va ser arribar i moldre realment. Ara aquest segon any ja veurem com va. Però el personatge de Hansi Flick t'interessa?
Sí, però bé, és un tio que encara bé. M'interessa, sí, com m'interessa a tothom. M'interessa l'ésser humà, en general. I aquest tio és un ésser humà, alemany.
Sí. Però i com a tècnic, penses, l'hem encertat amb aquest?
Jo trobo que sí, jo trobo que té una certa sensatesa. També, bueno, perquè tinc la impressió que veníem d'on veníem, o sigui, no sé, saps? Trobo que gestionar... Com a entrenador, jo suposo que tots estan molt formats i com estratègicament, i els entrenaments i físicament el que han de fer els jugadors i el seu equip, deuen ser molt bons tots i això. Però després jo penso que els entrenadors tenen molt de psicòleg, de com els hi parlen els jugadors, com els hi fan creure i com, per tant, com comuniquen i com fan rodes de premsa i què diuen a la premsa. I saps? I trobo que en aquest sentit trobo que és espavilat el Hansi Flick. Vull dir que diu el que li interessa dir, és coherent amb el que diu, però no entra en totes les d'això que li tiren. Com alguna vegada ha passat amb entrenadors que sembla que ho han de contestar tot. I llavons saps, acabes contestant a l'aniversari dels teus fills, vull dir, no sé com dir-ho. Saps, jo trobo que està centradet, contesta el que li interessa i té una idea d'on arribar i el que ha de dir. Que això ens passa quan fem entrevistes, de que per més que et preguntin el que vulguin, tu has de saber fins on, des de bon fins a bon, els límits on estan i què és el que a tu t'interessa explicar, no?
M'imagino que tens agent i que et trasllada propostes. Ara he imaginat que et truca i et diu: m'han ofert que interpretis un biòpic de Hansi Flick o de Joan Laporta.
És comèdia? O és tragèdia? Vull dir,
sí, ja, si és comèdia, és millor a la porta,
home,
clar.
Per descomptat. Com a personatge. No, després...
T'haig de dir que t'hi veig molt, eh?
O sigui, no ets l'únic.
No és la primera vegada que t'ho dius.
Això que deies tu, el Broncar, jo m'havien dit que tenia el toque del Lamin i la panxa de la porta, o el perfil de la porta. No, per fer-me una mica, per vacilar una mica d'això, saps què em passa? Que jo els projectes que agafo, que tinc la sort d'agafar, perquè jo sóc un cas molt raro, o sigui, 95%, 99% de les actrius, els actors estan al paro, saps? I jo tinc sort que tinc feina i puc escollir, haig d'escollir obligatoriament perquè no puc fer tot i això. No escollo mai els personatges. O sigui, escollir la porta o el Flick hauria de ser en funció del guió, en funció de la història que vols explicar. És a dir, saps? Què és el que vehicula la pel·lícula, què és el que... Bueno, sense intel·lectualitzar, tu llegeixes el guió, i hi ha guions que t'entren i que t'agraden, i altres que no, i hi ha t'equivoques, i després és una prova, i igual la pel·li no surt bé, o sí que surt bé, no ho saps, això. Però no els agafo pels personatges. D'entrada, per fer una comèdia, agafaria la porta abans, sí.
Jo tinc la sensació que costa molt fer una bona pel·li de temàtica esportiva.
Pot ser, perquè si l'esport és un rerefons, sí, bueno, costa molt fer una pel·lícula de qualsevol cosa, eh? Vull dir, penso que, hòstia, escriure un guió ja és un miracle, eh? Que hi hagi un guió que s'aguanti, que expliqui alguna cosa, que tingui un rerefons. Sí, segurament sí, i potser també perquè és un espai tan trillat, o tan trillat, o que ens sembla tan trillat, o que ens sembla que coneixem tan bé i hi ha tanta informació al respecte que potser costa d'agafar distància amb això per fer una dramaturgia, potser, no ho sé.
No t'han proposat mai res que toqués l'esport ni que sigui tangencialment?
Em sembla que alguna cosa sí, que algun cop sobre el Núñez, però no per fer el Núñez, però per alguna cosa del Barça, alguna sèrie, alguna cosa sí que alguna cosa m'havien dit. Sí, i alguna cosa també una cosa de boxa, una cosa de rugby, també entrenador de rugby. Sí, després vaig fer una cosa. Una vegada vaig fer un entrenador de, no sé com es diu, avion, que és rem, Vale? Rem, però quan van dos, que és un Swift, es diu, no sé com es diu, i jo feia d'entrenador, que jo no anava remant, sinó que anava amb una Zodiac darrere, i així, un, dos, vull dir que els que corraven eren ells.
A Cirat, ets un pare que busca la seva filla perduda en una rave al mig del desert, i si em permets la frivolitat, m'ha recordat la imatge de Flick marcant i perseguint a la Minya Mal.
Està malament, perdut completament. Què estic fent aquí, exactament? Vull dir, perquè tan bé que estava que estava al pati del meu col·le jugant a futbol sala? Què foto amb aquest monstru? Ja, però sí, és veritat, a Cirat també. Veus, arriba un paio que no està al lloc que li toca, sí, sí.
Mm. Parlant de Lamine, el veus arribant a Messi o això són paraules majors?
No, Messi, o, bueno, no ho sé, jo és que trobo... És que el Messi, és que mira que ara és gran, està quasi jubilat, i és al·lucinant, eh? És al·lucinant, aquest tio, no sé, amb una mal cul, caminant, fa una... es posa la pilota, quan ve, no sé, és una cosa, trobo molt extraterrestre, i tot el que ha aconseguit, no sé si ho aconseguirà Lamine, espero que sí, que li vagi bé això, però, hòstia, de moment va molt, trobo que va tot molt ràpid, vull dir, jo trobo que... O sigui, això que deia avui el Deco de posar l'esforç, o sigui, el talent, perdó, de l'esforç, és un tio molt de talent, és un tio que està bé, que no té pors, d'aquesta generació de joves, que no els hi va por res, que aquí el Bayern, és igual, qui sigui, vale. Sí, sí, però això és un esport d'elit. Jo, en el fons, soc un actor, però mira la panxa que tinc, saps? Vull dir, però aquests tios tenen una exigència física, vull dir, t'has de... Per actuar també, o sigui, malgrat tot el que hi ha al voltant, les entrevistes, o el vestuari, o el que has assajat, o el director que és imbècil, o no és imbècil, o el que sigui, hi ha un moment que diuen silenci, acció, i allà has d'estar saco. I això és el que ha de privilegiar l'Amin i l'Amant i l'Amunt, vull dir, saps? I tens por de que... Hòstia, molts calés, molta presència mediàtica, molt el personatge mundial, bueno, que no, suposo que anirà aprenent, anirà fent. Jo vull creure que el tio no és llarg, aquest nano, i que anirà aprenent i que no se'l menjarà el personatge, que és el gran problema. És que hi ha un moment que et penses que tu ets una altra cosa i que no te'n recordis de que tu aquí has d'anar a saco amb els teus col·legues i la porteria està allà, i això és el que compta. L'altre és anecdòtic.
Si pregunto pel teu jugador ara mateix, diríem, mimat del primer equip del Barça, també diries Lamine, és a dir, el que et crida més a tothom als ulls, o tens algun que dius, mira, d'aquest la gent no en parla, però aquest és el...
Bueno, en parlen de tots, perquè tota aquesta generació són brutals i tot, però el Cubarsí, bueno, jo el Cubarsí, bueno, no sé, jo em vaig quedar parat, ara ja no tant, ja estem més acostumats, però portava un o dos partits en el Barça, li va tocar un davanter de 2 metres holandès que té els dits pelats de jugar a futbol, i feia passes de 30 metres com el Koeman. O sigui, em va fer un parell de... Hòstia, tio... no ho sé, jo vaig pensar, aquest nano ho fa com si no fotés res, vull dir, el Cubarsí és un tio que trobo molt centrat, no, i que m'agrada com juga, m'agrada com es posa, com no fa falta, com està... Bueno, l'altre dia se'l van passar, no només amb ell, ve de la pressió alta, no? Sembla ser, jo us escolto i aprenc coses, no? Ve de la pressió alta, això, no? Que no pressionem com l'any passat, hòstia.
Això va dir ell.
Sí. I sembla que això és bastant així.
De Cruyff a Cubarsí, hem passat una estona fantàstica parlant de futbol amb el Sergi López. Sergi, t'agraïm moltíssim que hagis vingut, ens ha fet molta il·lusió. Et desitgem molta sort en aquest trajecte de Cirat cap als Oscars, i si arriba l'oferta del biòpic de la Porta, sisplau, fes-nos-ho saber immediatament. Sergi, moltíssimes gràcies i sort. Una abraçada. Una pausa i rematem el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
10 parelles. Un repte gegant des del Delta de l'Ebre, travessant les terres de Ponent fins als cims més alts del Pirineu. Només una parella arribarà fins al final.
La Travessa, Expedició Ponent, amb Laura Escanes. Dijous, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Aquesta temporada, prepara't per l'aventura més extrema.
Dos homes bons, dos amics units per la seva afició al teatre, hauran de prendre partit, amistat o poder.
No m'esperava això de tu, eh?
Jo no m'esperava tantes coses.
Ramon Madaula i Jordi Boixaderas protagonitzen Els Bons, una comèdia dirigida per Paco Mir que arriba al Poliorama el 10 de setembre.
Tu mai faries una cosa així.
He de procurar per mi, Esteve, com fas tu, com fan tots.
Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Deu minuts mal comptats i les 9. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
El Sergi ve a parlar-nos del traspàs de poders a l'Espanyol, però abans, mala notícia avui a la gespa en forma de lesió de poal.
Sí, s'ha lesionat sol durant l'entrenament, ha hagut de sortir amb crosses des de la ciutat esportiva cap a la Quirón. Li han fet proves, té un, segons ha comunicat el club, té un esquinç al genoll dret, però, segons ha avançat a mitja tarda el company Quique Iglesias de la Copa, ja hem pogut confirmar, té afectació al lligament. Això vol dir que no hi ha trencament, però té afectació al lligament, hi haurà un tractament conservador, no passarà pel quiròfan, però sí que estarà de baixa entre 6 i 8 setmanes.
Déu-n'hi-do.
Són gairebé 2 mesos, sí, sí. Es perdrà entre 5 i 6 partits de Lliga. Per tant, és una absència baixa i baixa important, la del capità Javi Puado, amb aquest esquins al genoll dret.
6-8 setmanes ens porten ben bé a desembre,
sí,
gairebé.
Sí, sí, jo crec que reapareixerà potser el primer partit del mes de desembre, en el millor dels casos.
Vaja, mala sort pel capità, aquí desitgem, evidentment, una ràpida, però sobretot correcta recuperació, que li queda molta temporada per davant. Això el dia que l'Espanyol ja té oficialment nou amo, ja el tenia,
sí,
però avui és negre sobre blanc.
Sí, jurídic, digue-li com vulguis, però al final, al cap i a la fi, clau en tot aquest afer, no? Hi ha hagut la signatura davant dels advocats per part de Mau Yebu i també dels representants de Velocity Sports, Alan Pace i Brad Spivey, sobre la compra-venda del club. Encara no hi ha comunicat oficial de l'Espanyol, arribarà demà al matí a primera hora aquest comunicat. Rastar, per tant, ja és una mica història, tot i que Rastar es queda el 16,45% de les accions de BSL. Per tant, no desapareix del tot de l'Espanyol, com tampoc no ho farà Mau Yebu, que encara continuarà tenint algun rol dins del club, perquè els canvis que es vagin fent seran molt lents i progressius. Dimarts que ve, roda de premsa d'Alan Pace per explicar els detalls, el full de ruta d'aquest nou Espanyol de BSL.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. Comença oficialment l'era d'Alan Pace a l'Espanyol i que esperem que sigui més fructífera i més tranquil·la i més exitosa que la del Bodan Chen. Sergi, gràcies.
Adéu.
Temps pel bàsquet. Hem saludat fa una estona a Fontajau el Xevi Soler en l'inici d'aquest primer partit d'Eurolliga de l'Uni Girona contra el Gadiña. Xevi, hola de nou.
Hola!
Quin gall! Com ho tenim, això?
És començar bé la connexió. Jo diria que finiquitat. El descans ha estat destrossant l'Uni i el Gadiña, 44-20. 44-20. Més 24, no hi ha color. A veure, o canvien les coses radicalment, o l'Uni no només sumarà la primera victòria a l'Eurolliga, sinó que em sembla que aquestes poloneses s'enduran un sac d'aquí Fontejau.
Era previsible la pallissa? O no?
No, la pallissa no. La pallissa era previsible no. Poder guanyar, però a mi és que estan jugant gairebé a un nivell que jo m'està sorprenent moltíssim. I aquest mes 24 demostra que, home, alguna cosa seriosa està pensant o pot fer l'únic aquesta temporada.
Bones notícies des de Fontejau, que esperem que es confirmin al final del partit. Gràcies, Xavi.
Molt bé.
A Manresa ha començat el partit d'Eurocup entre el Manresa i la Poel de Jerusalem. L'està seguint el Macià. Ernest, bona tarda.
Què tal, Costa? Com estem? Encara no a la Poel. Això serà la setmana que ve.
Perdona. Això mateix. Aquest ha començat molt més igualat que el de Fontejau, eh?
Sí, de moment 6-6, un partit molt intens. Recordem que l'equip polonès va guanyar el primer partit i el Manresa no. O sigui que per guanyar, per atrapar els polonesos, el Manresa ha de guanyar aquest primer partit a casa.
M'ha traït el subconscient, sí, sí. Estava pensant en la Poel de Jerusalem, que com deia l'Ernest, és en teoria, vaja, en teoria no, és el rival que li toca al Manresa la setmana vinent, però avui ja hi ha hagut una protesta potent abans del partit del Nou Congost, eh?
Sí, i ha sigut força impressionant perquè la gent que arribava al pavelló s'ha trobat amb una trentena de sacs estesos a terra, col·locats davant l'entrada, diguem-ne exemplificant doncs, les morts a Gaza per protestar justament per aquest partit davant d'un equip israelià dimecres que ve. El partit es jugarà, en teoria, davant del Hapoel de Jerusalem i el que es vol intentar, segons Boicot ICL, que és un grup que protesta contra aquesta empresa israeliana implantada entre altres llocs al Bages i Zona Roja, el que s'intentarà és, des de les 4 de la tarda, evitar o torpedinar l'estil Vuelta l'arribada del conjunt israelià, per tal que aquest partit no es jugui o si es juga, que sigui amb les màximes dificultats. I, evidentment, es comina la gent a no anar al pavelló a veure'l. Veurem què acaba passant. El club no s'atreveix, de moment, a vendre les entrades perquè una opció que guanya força és jugar a porta tancada. L'altra és jugar amb mesures de seguretat, però això ja fa presagiar problemes i, per tant, doncs, anirem veient com evoluciona tota la setmana que ve. D'entrada, partit al risc, antiviolència ja ha dit que això és un partit al risc i autoritza el Manresa a prendre les mesures que calguin, entre elles jugar a porta tancada si s'escau.
El que no pot fer el Manresa, com agradaria a un sector dels seus aficionats i d'aquests manifestants que es queixaven avui, el que no pot fer el Manresa és negar-se a jugar el partit perquè l'expulsarien de la competició.
Sí, i de fet, a la conferència de premsa prèvia d'aquests dos grups ja se sobreentén, ells ja entenen que pel Manresa seria destructiu a nivell econòmic haver d'afrontar la multa, a part de l'exclusió 2 anys. El que sí que demanen al club és que iniciï mesures legals per veure si és possible suspendre'l. Com que suposo que si les institucions no fan actes reals serà difícil, doncs el que ha de fer el club, entenc, és intentar-ho, i si no, doncs jugar el partit... Clar, aquests grups diuen jugar a porta tancada afavoreix l'equip israelià perquè jugarà sense ambient, no? Per tant, a veure com es desentartolliga tot. En tot cas, ara mateix el partit es juga. Els israelians han intentat anar a entrenar al Palau Blaugrana, però el Barça els hi diu que allà no hi poden anar el dia abans. Per tant, intentaran arribar el més a prop possible del partit per no haver d'entrenar i generar problemes allà on vagin.
Doncs el conflicte d'Israel, que té una repercussió evident en l'inici de la temporada, en aquest cas la basquetbolística, no només amb el Manresa, sinó el Barça ja havent jugat un partit contra un equip israelià. Per cert, ahir la penya va debutar la Champions còmodament, eh?
Sí, sí, molt convincent. La penya va anar sempre per davant en tot moment del partit i la veritat és que aquesta penya promet a la Champions League, on es trobarà, evidentment, Tenerife i Unicaja, que estan al nivell, o, pel que hem vist aquests últims anys, fins i tot per sobre. O sigui que la Champions League serà una competició realment apassionant aquest any.
Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
Minut i mig mal comptat i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
Va, que tinguem diverses recomanacions per vosaltres. No us perdeu l'entrevista que li hem fet a Marc Cucurella a la concentració de la selecció espanyola. Ara jugador del Chelsea, amb ell parlat una mica de tot. Molt interessant. També l'entrevista que li acabem de fer a Sergi López, l'actor que ha vingut a la nostra secció, l'Esport Escultura, perquè a més resulta que és que li agrada molt el futbol, el Barça i el Tot Costa. I finalment, també recomanable... el nou capítol del Girona Reservat, que és, es titularà així, l'equip amb més targetes vermelles de les principals lligues europees. El Solà i companyia, que es dediquen a parlar-ne, i, òbviament, de la situació actual d'aquest Girona, que va respirar després de la victòria el cap de setmana, però que encara té molta feina per fer per quedar-se a primera divisió, el dia en què també us hem avançat, us hem informat, vaja, perquè ho ha dit Tebas, que el Villarreal-Barça serà finalment a Miami el 20 de desembre. Ja és oficial i, per tant, doncs els aficionats del Villarreal, que es queden sense poder veure aquest partit de la Lliga Espanyola a casa seva, però poden anar a Miami a veure'l, si volen, han de triar ells.
Molt bé. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio i l'Aleix Jové al control central. Gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. President, el Sergi López ja està esperant que li ofereixin el seu biòpic, eh?
Que n'aprenguin!